Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. A l'Amèrica Central i a l'Àfrica s'han produït uns fets terribles que, tot i la seva presència en els mitjans de comunicació sota mínims, nosaltres volem destacar avui i denunciar per començar el nostre programa. D'una banda, 19 migrants veneçolans han mort quan intentaven fugir del seu país en una barca cap a Trinitat i Tobago, senzillament per buscar unes millors condicions de vida. Entre aquestes víctimes hi ha homes, dones i nens. I d'altra banda, a Nigèria, gairebé 350 estudiants han desaparegut després que un grup armat hagi atacat un internat a Kankara, al nord-est del país, en un episodi que recorda el cas de les nenes segrestades per Boko Haram a Chibok ara fa més de 6 anys. A més, tot just uns dies abans d'aquest cap de setmana, el mateix grup integrista, Boko Haram, havia atacat i matat un grup d'agricultors a l'estat de Borno, a la mateixa zona del país africà. Segons Amnistia Internacional, més d'un miler de persones han mort des del gener passat per atacs i segrestos perpetrats per grups armats en diversos estats del nord de Nigèria. Tota aquesta perversió humana és la que ens mou avui, per començar el nostre espai diari de la tarda, a demanar un canvi en els cors dels violents, dels qui creuen que la vida humana no té valor. Necessitem un món més humà que comença a construir-se, com deia Gandhi, caminant en pau ja els uns amb els altres des del moment present i no només pensant que aquesta pau és una mena d'utopia final a la qual no arribarem. Assolirem la pau mundial si fem la pau ara, no pas acceptant la mort i l'assassinat pensant que ja s'acabarà algun dia. Avui, després de l'informatiu, viatjarem cap a Alemanya perquè en aquest país i en plena campanya de Nadal només podran obrir els comerços essencials, que són botigues d'alimentació, supermercats, farmàcies i bancs, les properes setmanes. I a la taula d'anàlisi, després de la contraportada del Rafa, ens preocuparem per les arrels del que va passar dimecres passat en una nau ocupada a Badalona, en un incendi que ha provocat ja la mort de 4 persones, l'última trobada aquest mateix matí, i més d'una vintena ferides. Analitzarem aquest tema amb el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez, i amb la presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector i voluntària d'Arrels, Franzina Alsina. Tot això fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Les 6:03, el pensament del dia ens l'ofereix avui el secretari provincial dels Maristes a Catalunya, Lluís Serra.
Vivim un clima social i polític poc favorable. La violència verbal està adquirint de fa temps una presència molt preocupant. Unes opcions polítiques l'utilitzen molt més que d'altres. Els mitjans de comunicació, especialment els més servils, i les xarxes socials són els escenaris elegits per esbravar-se amb gran agressivitat. Insults, menyspreus, atacs personals, etiquetatge intencionat, desplacen el debat al camp emocional removent les relacions viscerals més profundes. Aquest comportament s'indica amb militància i volen assolir grans nivells d'audiència. Cal que el llenguatge sigui respectuós, objectiu, clar, més pendent de buscar solucions que de trencar efectes. Una tasca inajornable perquè la contaminació política i social és gairebé irrespirable. I encara no hem començat oficialment la campanya electoral. Qui parli d'aquesta manera palesa les immundícies que s'acumulen al seu cor.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Repassem l'última hora informativa. Rafa, bona tarda.
Tarda, Ignasi.
Els principals indicadors de la pandèmia han empitjorat lleugerament a Catalunya, mentre les autoritats demanen en aquestes últimes hores que ens estiguem de fer els sopars o les trobades típiques d'abans de Nadal.
Tot això a 10 dies de la festa. La velocitat de transmissió repunta 3 centèsimes fins a una RT de 0,94. Ara mateix, cada 100 persones que tenen la Covid-19 en contagien de mitjana 94 més. El risc de creixement potencial de la pandèmia, també conegut com a risc de rebrot, ha pujat 10 punts, de 171 a 181. De tota manera, es manté per sota dels 200 punts, el llindar entre el risc alt, l'actual i el molt alt.
La Conselleria de Salut preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin la setmana del 4 de gener.
Serà quan començarà un procés de vacunació progressiu que requereix una logística sense precedents. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que el procés durarà mesos i que es contractarà personal sanitari per poder començar la vacunació. Com que es tracta d'una vacuna amb unes característiques especials, les infermeres hauran de fer una breu formació. La consellera ha destacat el paper fonamental de la infermeria en la vacunació, que ha assegurat que durarà mesos i que al gener no estarà tot fet. Els esforços es focalitzaran en les persones vulnerables i per això es començaran vacunant les persones grans i les persones amb discapacitat.
Hem sabut també aquest matí que una quarta persona va morir en l'incendi de les naus ocupades al barri del Gorg de Badalona de dimecres a la nit.
Els operaris que treballen en l'enderroc del que queda de l'edifici han trobat un cos, justament com deies, Ignasi, aquest matí. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Samper, en una roda de premsa telemàtica en què ha explicat que s'ha avisat els bombers perquè acudissin al lloc per confirmar que es tracta d'una quarta persona morta en l'incendi de la nau on vivien un centenar de persones sense llar.
En plana cultural, ha mort John le Carré, el mestre britànic de la novel·la d'espies, als 89 anys.
Va ser l'autor del Jardiner Fidel i de les peripècies de l'agent Smiley. Narratives elegants van definir el thriller d'espionatge de la Guerra Freda i van comportar elogis a un gènere que els crítics havien ignorat. Va morir dissabte a Cornualla, al sud-oest d'Anglaterra, després d'una breu malaltia. La mort, segons s'ha informat, no està relacionada amb la Covid-19.
Moment per saber ara quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un front de núvols està creuant en aquests moments Catalunya. Està donant alguns plugims de caràcter feble a punts de les comarques de Ponent, sobretot també cap a l'àrea del Pirineu de Lleida, però la resta molts núvols per ben poca cosa, perquè de precipitacions pràcticament no n'esperem. Creuarà també al llarg de la propera nit i matinada. Demà al matí encara s'ha ennuvolat, sobretot a la meitat est, comarques del litoral, però ràpidament s'han d'anar obrint clarianes. Per tant, demà parlarem d'un dia variable, tot i que començaran bastants núvols a la costa, però després, com dèiem, cada vegada amb més sol. Les temperatures demà seran una mica més baixes, tant les mínimes com també les màximes, després d'un dia, el d'avui, en el qual cap a migdia molta fred no n'ha fet. De cara a demà, com dèiem, baixen les temperatures, que tornen a pujar una mica de cara a dimecres.
Gràcies, Jordi. I el cardenal Joan Josep Omella va ordenar ahir diumenge 5 nous diaques de l'arxidiòcesi de Barcelona. Són Santiago Aragonès, Jordi García, Alejandro López, Josep Saperes i Fernando Carlos de Valdivia. La celebració es va fer a la Basílica de Santa Maria del Mar de la capital catalana amb totes les precaucions i restriccions que marca el protocol contra el Covid-19. D'altra banda, Xavier Vilanova serà ordenat bisbe aquest diumenge vinent a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Presidirà la celebració novament el cardenal Joan Josep Omella, que tindrà com a concelebrants el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i el de Vic, Romà Casanova. Xavier Vilanova serà, un cop ordenat, nou bisbe auxiliar de Barcelona, càrrec per al qual va ser nomenat pel Papa el 6 d'octubre passat. Ràdio Estel transmetrà aquesta missa diumenge vinent, recordem-ho, a partir de les 5 de la tarda.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'escoltar música. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Informació important per si ets dels que llencen els guants, les mascaretes i les tovalloletes a terra, al vàter o a la natura. Els guants, les mascaretes i les tovalloletes que llences a terra, al vàter o a la natura, no van a terra, ni al vàter, ni a la natura. I ho saps, van al contenidor gris. I recorda, si pots, utilitza mascaretes reutilitzables i renta't bé les mans. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Alemanya és notícia perquè en aquest país i en plena campanya de Nadal hem sabut en les últimes hores que només podran obrir les properes setmanes els comerços essencials, que són botigues d'alimentació, supermercats, farmàcies i bancs. Són mesures de confinament dur per contenir el Covid i estaran en vigor des d'aquest dimecres i fins al 10 de gener. En aquest període no obriran ni escoles ni llar d'infants, per exemple. Les vacances escolars començaran una mica abans del previst i s'allargaran una setmana més. La cancellera Angela Merkel, que va donar la volta al món amb una imatge seva emocionada, demanant responsabilitat, ha dit també ara que cal actuar amb urgència. Ha estat després d'una reunió telemàtica amb els caps dels 16 estats federats, on s'han consensuat les noves restriccions. Merkel també ha admès que les mesures que van començar a aplicar-se el 2 de novembre no han funcionat. Les reunions per Nadal i Cap d'Any es limitaran a 5 persones de 2 domicilis, sense comptar-hi els menors de 14 anys. Entre les novetats també es prohibeix el consum d'alcohol en públic, es recomana el teletreball i es manté la prohibició de viatjar. Per analitzar una mica les noves mesures i la situació de la pandèmia a un país com Alemanya, ens acompanya uns minuts la periodista Teresa Carreras, corresponsal a Catalunya de la revista El Siglo i membre de La Independent. Senyora Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, gràcies per haver-nos atès. Com valora aquestes noves mesures que ha pres Alemanya per controlar l'expansió del virus? Podem dir que són exemplars, que ens hi hem de fixar tots una mica?
Mira, no ho sé, jo no sóc de grans paraules, i el que sí que vull dir-te és que el que jo penso és que la cancellera, la popularitat de la cancellera s'ha disparat amb la pandèmia. Fins i tot amb aquestes dures restriccions imposades i la fermesa amb què les ha comunicat ha fet que els ciutadans alemanys realment confin amb la seva líder, la senyora Merkel.
Bé,
sembla que deu sentir una mica...
Sí, no es preocupi, que està molt ben acompanyada, no?, avui.
Entre el gos i l'alarma, la sirena del veí...
No es preocupi. En tot cas, senyora Teresa Carreras, no pateixi, perquè l'hem entesa perfectament. Alemanya ha estat considerada per les seves xifres, dèiem, país exemplar en la gestió de la pandèmia. Però, clar, això ha estat fins fa pocs dies i poques setmanes. Què ha pogut fallar perquè la situació tot just ara s'hagi descontrolat en aquest país que és una mica el referent d'Europa, per entendre'ns?
Jo, què ha pogut fallar, no tinc encara els elements suficients com per fer un diagnòstic. El que jo sí que voldria dir és que hem d'anar enrere. Molts, com jo mateixa, fins i tot, havíem criticat molt les polítiques d'austeritat que van posar de relleu en la primera crisi econòmica de l'any 2008, etc. La senyora Merkel, ja en aquells moments, era una de les grans defensores d'aquestes polítiques i sempre havia dit el mateix: s'ha d'estalviar en temps de bonança, i quan no hi ha bonança, doncs una persona s'ha d'estrenyar el cinturó. I per tant això és el mateix que fem més o menys tots en les nostres economies domèstiques. I per tant, aquesta pandèmia ha agafat els alemanys amb superàvit en els seus comptes i per tant poden resistir d'aquesta manera, que els va costant diners. Ell ja va dir, aquest tall que tu has passat o que tu has comentat ara la setmana passada, doncs l'anterior, ella ja va dir: no podem, som un país que podem, tenim diners, però no en podem donar tants, entens? Mm-hmm,
sí.
Però realment aquesta pandèmia amb ells els ha agafat amb les arques plenes, i a nosaltres, aquesta és la gran diferència, ens està agafant amb les arques buides, havent construït aeroports que no van enlloc, que tampoc hi van, i per tant tenim gairebé un 110% de deute com a país.
Mm-hmm.
I aquí està, per mi, la raó del fet que la cancellera sigui popular, perquè realment ha imposat restriccions amb fermesa, però realment ha sabut humanitzar aquesta crisi, ha sabut connectar amb la ciutadania, perquè
sí,
passa tot això i ningú es queixa, ningú diu res, la gent ho entén.
Evidentment a ningú li agrada, és clar, i segur que hi ha gent a Alemanya incòmoda,
no,
però és veritat que ho miren d'una altra manera, aquesta és la percepció que tenim aquí, certament.
Home,
sí,
clar, i a més, no, hi ha una altra cosa, que aquesta senyora té darrere seu un sistema federal, un sistema polític fort, que per tant ella es reuneix amb els 16 líders dels lands alemanys,
sí,
discuteixen, també té més facilitat a cedir poder que el que passa aquí, que tot és sempre una lluita entre la presidenta de la Comunitat de Madrid i el president del govern, o el president de Catalunya quan en teníem, i el president de Madrid, entens? I en canvi allà el poder és una cosa molt més fàcil de cedir quan cal. I per això jo el que em sembla que amb ells que la gent no li agrada, està claríssim. Que a tothom li agradaria que això no hagués passat, la pandèmia encara més. Mm-hmm. És que aquesta senyora sap humanitzar les situacions i sap dir: senyors, 590 morts en un dia en aquest país, això no ho puc tolerar, això no és de rebut, no faré aquesta política. Per això hem de buscar noves mesures.
Certament.
No, entens, aquí tanquem, obrim, tornem a tancar, tornem a obrir, no sabem què fer. No, aquí nosaltres som dels països que tenim més problemes a Europa amb la pandèmia, i a més som els països en els quals la gent s'està empobrint més.
Mm-hmm.
Aquí s'està fent alguna cosa malament.
Sí, no hi ha dubte que sí, tot i que, evidentment, ja sabem que la gestió política d'una situació com l'actual és molt difícil. En tot cas, ara mateix nosaltres, a Catalunya, al conjunt d'Espanya, vivim pendents del que es podrà i no es podrà fer per Nadal. Són les dates que toquen, ja ho sabem, i sobretot en el que es refereix a les trobades familiars i als desplaçaments. Creu que les autoritats d'Espanya i de Catalunya han de prendre bona nota del que està passant a Alemanya i d'aquestes noves mesures? No sé si per copiar-les o per fer alguna cosa semblant.
Sí, perquè la senyora Merkel el que està és posant la responsabilitat a sobre de les persones.
Uh-huh.
I això és el que s'hauria de fer aquí. Aquí, quan surt la consellera i sembla que ens renyi cada dia perquè si no ho fem bé, si ens posem la mascareta, si no ens la posem, etc. No, les persones ho hem de saber. Nosaltres, jo no celebraré el Nadal, no me n'aniré a fer el Nadal amb la família, amb una taula de 25 o 30 persones, com hem fet tots els anys. No, el celebraré a casa meva, perquè això és el que em surt.
Sí, sí.
Penso que la senyora Merkel és el que està dient. Feia al·lusió en el vi calent. No sé si es va entendre bé, però els que hem viscut al centre d'Europa sabem que el vi calent,
sí,
abans de Nadal, és la gent quan va a comprar regals, es compra un vi calent que fan a Nadal i va rebent vi calent. I ella ho diu. El vi calent no era l'excusa. Havíem quedat que només portaria, que només aniríem a comprar menjar per emportar, perquè hi ha llavors coses que es poden menjar amb el vi calent, naturalment, doncs només es podran menjar, comprar menjar per emportar, però no per passejar, per estar, per estar-nos movent pels centres, que és quan ens contaminem entre tots.
Sí, sí, ha connectat perfectament Angela Merkel, així ens arriba aquí també, amb la cultura i els costums del seu poble, precisament per demanar aquest gran sacrifici que també l'haurem de fer aquí en unes dates certament molt sensibles. Bé, i per acabar, senyora Teresa Carreras, periodista que ens acompanya avui per parlar d'Alemanya, justament avui es reobren aquí a Catalunya els centres comercials i es torna a permetre el desplaçament entre comarques. És un contrast important, tenint en compte que ara les xifres sembla que van a pitjor, esperem que no vagin molt a pitjor, però de moment no estem amb una millora clara.
Jo crec que no estem amb una millora clara. Per mi això haurien de fer mirar dels polítics, que són els que han de prendre les decisions. Perquè, clar, els polítics com manen, com la senyora Merkel, que tu me l'has posat ensafat.
Sí, sí. Vostè l'admira molt, també, encara que no hi coincideixi políticament amb tot.
No hi coincideixo, però l'admiro molt, perquè aquesta senyora deixarà el seu càrrec després de 15 o 20 anys d'haver portat la Unió Europea, precisament aquest mes de desembre, a finals d'aquest mes, perquè és la presidència europea que ella...
Sí, està exercint ara, sí.
Uh-huh. Ara s'acaba, però segurament que ella, perquè jo li he sentit a dir en algun dels seus discursos, no li agradaria haver acabat aquesta presidència d'aquesta manera, sinó que ella doncs preferia més parlar del futur d'Europa, i té un futur davant seu que està superpressionada per la Covid, que és el pitjor moment, aquesta pandèmia que l'ha abocat a la pitjor de les crisis que hi ha hagut mai a Europa, m'entens?
Sí.
Urgència d'aprovar els pressupostos comunitaris, xantatge d'Hongria i Polònia, que finalment han donat d'això, i ella ha hagut de buscar, ella, la senyora Merkel, ha hagut de buscar una solució perquè Hongria i Polònia no li bloquegessin els pressupostos i puguin entrar el dia 1 de gener, entens? Vull dir que és una dona que està al tema del Brexit, està intentant
sí.
un acord amb el... És a dir, que segurament que té un final de presidència molt mogut, que no hauria sigut el que ella hauria desitjat, que ella volia deixar una Europa més endreçada.
Mm-hmm. I tant que sí. Doncs bé, veurem...
Perdona, em preguntaves per les comarques...
Sí, per la situació d'aquí de Catalunya, exacte.
Sí, em preguntaves per això, però jo el que vull dir és que... ningú s'ho creu, no és creïble els missatges que donen els polítics d'aquí. Ara ens posen... ens fan... no sé... són missatges massa confusos. L'exemple que tu m'has posat, la senyora Merkel, és una senyora que ha estat perfectament entesa per la seva ciutadania, i que, per tant, si nosaltres tinguéssim aquí uns missatges més clars, el senyor Argimon ja n'ha donat algun de clar de missatge.
Sí.
Ha dit, jo no prohibiria el Nadal, però jo penso que és una responsabilitat individual de cadascú a l'hora de celebrar-lo i de no sortir, de no contaminar-nos i de no fer vida social, entens?
Sí, potser els polítics han de saber traslladar a la ciutadania que entenen el que passa i no tant que fan càlculs polítics, que potser de vegades passa, oi?
I tant.
Bé, moltes gràcies, un plaer, podríem seguir explorant més això perquè estarem pendents, perquè Alemanya sempre és un exemple i tampoc ho diem per mitificar massa, però sí que és un exemple per a Europa. Sabem que també països nòrdics com Dinamarca, que no havien tingut problemes, ara estan malament amb el Covid.
Sí,
i tot plegat és una situació que...
difícil, és que és una situació...
difícil, exacte, sí. I ningú no pot dir no em passarà mai, diguéssim, no? Si mirem per països...
Sí.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts, Teresa Carreras, sempre contents de tenir-la, i fins una altra.
Fins una altra, i bon Nadal pels oients.
Sí, si no parlem abans, bon Nadal.
Si no parlem abans.
Adéu-siau.
Ignasi, adéu.
Un quart i mig de set.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Bé, titular avui, no sé.
Avui, Ignasi, parlant d'Alemanya, de repassadetes, de la situació del Barça...
El Bayern de Múnich no, per això.
No, el Bayern de Múnich no mitifiquem el Bayern de Múnich ni Alemanya. Avui s'ha produït el sorteig de vuitens de final de la UEFA Champions League i ja sabem Ignasi, contra quin equip el Barça caurà estrepitosament al mes de març? Serà contra el Paris Saint-Germain. Morirem atropellats per Neymar i Mbappé, Ignasi. I mira, això que tenim, ja sabem alguna cosa. La resta d'emparellaments, Sevilla, Borussia Dortmund, Atlètic de Madrid, Chelsea i un rival complicadíssim per al Real Madrid, que a més tindrà el partit de tornada a casa, l'Atalanta italià. Està bé, perquè Messi podrà anar coneixent els que segurament seran els seus nous companys a partir del mes de juny. Tot són bones notícies en el Barça, Ignasi.
Ai, 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 no et veig gaire optimista. El racó de l'optimista dels dijous, no parlaràs d'això, oi? Em sembla...
No, si hem de ser optimistes, millor no parlar del Barça.
Gràcies, Rafa. De seguida la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte... a 8:45 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu El Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Ara va de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Ràdio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 7:15 de la tarda i 9:15 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà dos concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entres al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana, l'or del Nadal. Te'l portem a casa, a olisiurana.com, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2 minuts i seran 7:15. Ara ens hem de posar seriosos per a la nostra taula. I és que l'incendi en una nau ocupada a Badalona, amb 4 morts i més d'una 20ena de ferits, obre una doble reflexió. Una més ordinària, per dir-ho així, sobre les causes que poden ser fortuïtes o provocades i que caldrà investigar. I una altra, la més important i profunda, sobre la dura realitat de les persones sense llar, moltes d'elles migrants. Es calcula que vivien entre 150 i 200 persones en aquest edifici, on hi havia hagut una fàbrica de pintures. Després d'un treball de coordinació entre administracions local i catalana, bombers i forces de seguretat, l'alcalde Xavier García Albiol negava divendres haver tallat l'aigua o la llum a la nau incendiada. Reclamava igualment que els ajuntaments tinguin competència per actuar en les ocupacions il·legals, a més d'assegurar que es posen en perill vides humanes, les dels qui malviuen i les dels veïns. La Generalitat ha concedit una ajuda de 750.000 euros per allotjar temporalment el centenar de migrants sense papers que estaven en aquesta fàbrica. Albiol, però, recordava igualment que hi ha una llista de 1.000 persones que esperen un habitatge social. És a dir, que aquest centenar llarg de persones no són els únics que estan malvivint en llocs en condicions pèssimes. El problema de fons, precisament, el tenim aquí. Creu Roja i altres entitats havien intentat ajudar aquestes persones en situació irregular i, sobretot, desesperada. L'ajuda és necessària, amb tot el que comporta d'emergència, però el que cal és actuar per atacar les arrels del sensellarisme. Aquesta tragèdia, terrible i clarament lamentable, ens permet veure una realitat duríssima, equiparable a la dels riscos de venir desesperadament a Europa per la Mediterrània. Molts homes i dones es juguen la vida, i aquí hem tingut un clar exemple de mal final. És una feina de grans consensos, com ens recorda sovint Càritas, una entesa imprescindible entre administracions, organitzacions no governamentals i la societat civil en general. Com assegurava també la mare Teresa de Calcuta, ja santa, la pobresa no pot esperar i els qui la pateixen, molts en situació extrema, no poden ser mai abandonats. Certament tot això fàcil de dir, difícil de complir. Ens acompanya per parlar-ne de moment Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector, voluntària d'Arrels i, sobretot, amiga d'aquesta casa. Senyora Francina Alsina, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com està?
Mira, per una banda bé, per l'altra amb el cor molt encongit.
Certament, oi?
Per tot el que estem visquent ja fa dies.
Sí, vostè coneix aquesta realitat ja des d'abans de presidir la taula i la Federació del Voluntariat abans. És a dir, que la gent del carrer pateix molt i quan poden refugiar-se en un lloc com aquesta fàbrica de Badalona en males condicions, saben que juguen la vida, oi?
Sí, però pitjor és viure al carrer. Encara estàs més desemparat si estàs al mig del carrer, però, clar, aquestes condicions són infrahumanes.
Com es pot interpretar i, sobretot, com es pot afrontar, vostè que representa un dels fòrums més importants que tenim al nostre país, d'entitats que ajuden persones necessitades i desesperades? Com creu que s'ha d'afrontar aquesta realitat després del que ha passat a Badalona?
Doncs que tothom es posi a treballar. Vull dir, això és... nosaltres diem que és una responsabilitat i un fracàs col·lectiu. Es necessiten solucions polítiques. Jo vull recordar el que va dir el relator de l'ONU, si es recordes com va venir a començaments de gener d'aquest any, que sembla que faci, jo què sé...
Sí, sembla que hagi passat molt de temps i és el gener, fa 4 dies.
Fa 4 dies, no? I llavors ell ja ens ha dit ben clar que la pobresa és una decisió política. I cada vegada es veu més clar. Totes i cadascuna de les administracions han d'assumir les seves responsabilitats perquè és de tots i s'han de posar a treballar i canviar el tipus de polítiques que s'estan fent. Hem arribat a aquests punts amb un nivell de pobresa vergonyosa en el nostre país. Perquè abans de la pre-Covid, que era pre-Covid, recorda que un 20% dels habitants aquí ja eren pobres.
Sí, sí, per tant, el problema ve de lluny. I entre aquestes polítiques, que potser moltes vegades han de passar també per la previsió, no? I previsió vol dir, doncs, capacitat d'ajudar les emergències i també atacar les arrels, no?, de la pobresa.
Clar, el que ara estem tots és com sempre, adona-te'n, que es necessita que mori algú perquè tothom se n'adoni que aquí hi havia una situació que era insostenible.
Això és terrible.
Aquestes persones feia 10 anys que estaven malvivint en aquesta situació. Mm-hmm. 10 anys.
I per què creu que no s'ha fet res? Més enllà de les polèmiques que hi pugui haver entre uns i altres, García Albiol, l'anterior alcaldessa o administracions?
Però aquestes persones molesten, no compten, no voten. Llavors no tenen cap mena de dret, no se les considera ni com a persones. O sigui, quan són les més vulnerables de les més vulnerables. Tu has fet una entrada que m'ha agradat moltíssim.
Ai, gràcies.
Dius, no, de veritat, i a més ho has definit molt bé. Són homes i dones que s'estan jugant la vida per poder sobreviure, perquè estan fugint d'horrors que ni ens podem imaginar des de la nostra societat tan tranquil·la i tan benestant, no? I després de passar tot el que passen, arriben aquí per viure al menyspreu de tothom, viure en aquestes condicions tan infrahumanes com estan visquent, i nosaltres ens ho anem mirant i encara ens molesten, no? No, o sigui, no sé, ara anava a remetre'm a l'encíclica del Fratelli Tutti.
Sí.
Ostres, que bé que ho defineix el pare Francesc.
Sí. És una encíclica de gran contingut i sobretot que aterra molt en, en realitats que vivim ara i que ens interpel·len molt directament, no?
Ah, perquè, clar, si ens diem nosaltres aquesta societat tan de benestar, si ens diem que tots som germans, tenim una responsabilitat col·lectiva amb aquests germans.
Sí, sí. I no són menys unes persones perquè no estiguin en els padrons municipals o no estiguin en papers per viure, etc.
Perquè tu mira l'horror aquest que no puguem saber ni qui hi havia, ni qui eren. Perquè no tenim ni noms ni cognoms, perquè com que no figuraven enlloc, doncs mira, resulta que tampoc no tenen dret a res, no?
Sí. En aquest cas concret de Badalona, què pensa vostè que es pot investigar i sobretot per prevenir futures situacions semblants i que no tornin a passar, perquè aquí es parla dels propietaris, es parla de les gestions d'administracions anteriors, de competències municipals, potser es parla massa.
Un culpable i tothom es quedarà content, no? Però, com ja et deia al començament, no busquem culpables. Això és responsabilitat de tothom. I ha estat un fracàs.
Sí, sí.
És a dir, clar, és que aquest no és l'únic assentament que hi ha, que n'hi ha més. Que no fem aquests ulls, o sigui, no posem el cap sota l'ala, no? A dir, bueno, jo sí. No ho veig i no existeix. Sí, n'hi ha més. Necessitem, és cert, un canvi de la llei d'estrangeria. Tu pots ser que aquí ja estigui una persona 10 anys visquera en aquest país i que encara no se li hagi reconegut el seu dret de persona, el mínim com a dret humà, no? Aquest dret que pugui tenir un paperet que li permeti poder treballar. Una cosa que no demanen res més,
sí. Que
se'ls reconegui que estan visquent aquí.
Sí. Avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social, analitzem el que ha passat a Badalona, la realitat de les persones sense llar, i ara s'incorpora una miqueta més tard del previst, però igualment molt contents de tenir-lo amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Jorge Martínez, professor de la Universitat Abat Oliva. I gràcies, bona tarda, senyor Martínez.
Molt bona tarda.
El trànsit en temps de pandèmia també jugava a les sí. Passades, no? Tranquil, no pateixi. Bé, estàvem parlant del tema del que va passar a Badalona i d'aquestes persones sense llar. Quina impressió té vostè, sobretot de com es pot combatre això, aquest drama, amb més eficàcia i sobretot com es pot evitar que passin aquestes tragèdies?
Sí. Pues no ho sé, perquè s'hauria...
Tant de bo ho sabéssim tots,
sí,
no?
Sí, el que estic d'acord és que el que deia ara la companya... Francina
Alsina, sí senyor.
Pues que s'ha de... O sigui, s'ha de mirar de la manera d'acollir aquestes persones que venen del tercer món, d'Àfrica, no? Moltes vegades.
Sí.
Encara que la immigració aquí a Catalunya entra pel Prat, més que...
Sí, també venen d'Amèrica Llatina, sí, efectivament, sí.
S'ha de mirar la manera d'acollir-los, diguem, respectant el seu dret a la vida, no? Estem moltes vegades parlant del dret a la vida en altres sentits, aquest debat que se'ns escatima una mica de l'eutanàsia, i que no s'està produint amb la nova llei del govern. I jo crec que en això s'hauria de fer el mateix esforç, intentar trobar la manera d'acollir-los i de que aquestes persones no es converteixin en una càrrega, no? Sinó que remin a favor, no? Diguem, ajudin a tirar aquesta societat endavant, perquè ara venen temps, diguem, d'una certa dificultat amb la pandèmia.
I tant.
I si no ens comencem tots a posar d'acord en tirar endavant, serà difícil.
Podem dir que amb aquesta tragèdia a Badalona plou sobre mullat, perquè ja tenim una previsió de dificultats per a molta gent d'aquí de casa nostra, fins i tot treballadors, gent amb feina, però que tenen dificultats per arribar a final de mes, o molta pobresa silenciosa, oi, senyora Francina Alsina, també, doncs, de persones grans amb pensions contributives o que estan soles. Hi ha molts focus de pobresa. Perdoni, senyora Alsina, que ens queda un minut i no sé si vol comentar això que estem dient ara o comentar alguna cosa sobre la taula d'entitats. veritat.
Sí, sí. És que, tal com per la... Oi que això és una emergència social?
I tant.
Que per l'emergència sanitària s'han abocat tots els recursos que han calgut i més. Doncs això és una emergència social. La pobresa que ara ens ve sobre, vosaltres heu anat aquí. Ni ens la imaginem, eh? Perquè amb la quantitat d'ERTOs que tenim, que no sabem si seran ERTOs, si seran persones acomiadades, la de persones que de cop i volta s'estan trobant sense cap mena d'ingressos, sí, si el govern no es posa les piles, de veritat, i es fan unes polítiques socials adequades, deixem ja de tapar pedaços i fem polítiques socials de veritat i que s'inverteixin tots els recursos que es necessiten i encara més, penseu que el que ens ve d'ara endavant no té a veure amb el que...